COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12:20 des de Tarragona. Continuem Herrera en COPE. És dilluns, és 20 de març, el dia en què hem entrat a la primavera. De fet, hi som des de fa 52 minuts. Ho han notat ja, el sol sobre la pell, els ocells que canten, els arbres que floreixen, tot plegat i molt més, ha fet que avui es parli del Dia Mundial de la Felicitat. Com a mínim, parlar-ne tant potser fa que ho agafem amb una mica de ganes i posem alegria en tot allò que fem. Aferrin-se a aquesta sensació i a veure si aconseguim mantenir-la. Com cada dia hi posem música a tot plegat i avui canta la primavera Joan Manel Serrat.
El voltaven les abelles, duia un barret de roselles i a la bandolera em duia la primavera el 20 de març.
Avui al programa repassarem tota l'actualitat de les comarques de Tarragona, rebrem emprenedors i coneixerem la cervesa artesana L'Anjup, que es fa a Vinebre. Farem també el cafè dels dilluns amb els responsables de la vinícola del Priorat, que acaba d'arrencar la celebració del seu centenari, i a partir de la una, debat molt interessant avui sobre el món immobiliari amb el Diego Reyes, i saben també que els dilluns toca Sibarita i, com no, anar de vins. A la carta del programa avui tindrem els del celler Bernabí.
Del conill la mirada.
Recordin que esperem les seves propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe, a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Un lluert de panxa al sol i amb un flavió. I haver sortit a rebre'l com cal i guarnir amb flors de paper els portals com si fos temps de carnaval. Però aquell matí jo dormia tranquil perquè no sabia que la bandolera em duria la primavera el 20 de març.
Tarragona.
Estàs informat.
Són les 12:23, obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis, ho fem amb la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Maria Ríos, molt bon dia.
Bon dia, avui a Tarragona tenim un cel poc ennuvolat o clar, amb alguns núvols d'evolució diurna a zones de muntanya, on no descartem alguna precipitació feble i dispersa a partir de la tarda. Aquest primer dia de primavera tenim unes temperatures màximes sense gaires canvis, amb 21 graus avui al Vendrell, 22 a Gandesa, 24 a Tortosa, arribaran a 20 a Tarragona i 21 a Reus. El vent és variable, fluix i predominant durant el dia a la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. Avui es compleix un any de l'accident de Freginals, en què van morir 13 estudiants d'Erasmus que viatjaven de València cap a Barcelona. Veïns, autoritats i familiars de les víctimes commemoraran aquest primer aniversari de l'accident el proper divendres, dia 24, amb la inauguració d'un monòlit al lloc del sinistre. Ruth Guerrero.
El monòlit s'ha aixecat vora l'autopista, molt a prop del punt on va tenir lloc l'accident. Es tracta d'una magnòlia, un exemplar de la mateixa espècie que precedeix la plaça dels arbres de Freginals, i 13 boixos que s'acompanyarà d'una pedra commemorativa procedent del monestir de Montserrat amb una inscripció. Han confirmat la seva assistència familiars de 7 de les víctimes, 4 italianes, una alemanya, una francesa i una d'Uzbekistan. Escoltem l'alcalde de Freginals, Josep Roncero.
Al cap de pocs dies de produir-se l'accident, com a Ajuntament vam decidir que havíem de fer alguna cosa. I aquesta alguna cosa era muntar un monòlit, una pedra, alguna cosa que recordés aquest fet luctuós. Ho volíem fer ja, immediatament. Després vam pensar que fer-ho massa damunt de l'accident que no seria aconsellable i vam deixar passar, ho farem el primer aniversari.
Els bombers tenen previst avui reunir-se vora l'autopista a Passeig, just a l'alçada del punt quilomètric fatídic, per celebrar un acte privat de record. Les famílies de les 7 noies italianes que van perdre la vida a l'accident han estat rebudes avui en audiència privada pel Papa Francesc i algunes d'elles viatjaran a Freginals per l'homenatge divendres.
Paral·lelament, un any després, les causes de l'accident continuen sent objecte d'investigació al jutjat d'Amposta, després que en un primer moment la jutgessa que va portar el cas, les diligències, dictaminés l'arxiu de la causa al novembre, sense arribar a interrogar el conductor de l'autocar, el nou titular del jutjat número 3 va ordenar la reobertura del cas per escoltar la versió dels fets del conductor i determinar si havia existit alguna imprudència, tal com havien aduït els recursos els advocats d'algunes de les víctimes.
La compareixença, ajornada diversos cops durant mesos per motius de salut, va tenir lloc finalment el passat 3 de febrer. Va explicar davant el jutge que en el moment del sinistre es trobava bé de salut i no estava cansat, tot i que de moment no s'han produït noves citacions. Fonts pròximes al cas no descarten el pròxim interrogatori de testimonis per esclarir si el conductor es va dormir al volant. Així doncs, el cas segueix obert.
I més qüestions. La notícia econòmica de la jornada. L'Ajuntament de la Canonja s'ha ofert a comprar immobles de la cooperativa del municipi per valor d'1,2 milions d'euros davant els problemes de liquiditat de l'entitat. L'operació, conjuntament amb la venda de maquinària per valor de 250.000 euros, permetria retornar el 80% dels estalvis retinguts en menys de dos mesos.
Entre avui i demà s'ha de convocar una nova trobada perquè els socis decideixin si l'accepten o no. El president de la cooperativa, Josep Maria Baciana, ha explicat que amb aquestes operacions es podria retornar el 80% dels 2,9 milions d'euros retinguts als estalviadors en menys de dos mesos.
Convocarem una assemblea perquè, és clar, per vendre la cooperativa s'han de ser el soci el que digui que es ven, perquè si el soci diu que no es ven, tot això no servirà per res, però crec que sí que es vendrà.
Un cop es convoqui l'assemblea, s'haurà d'esperar 15 dies perquè es pugui celebrar i votar la proposta. L'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, ha explicat que el consistori compraria el molí de la cooperativa i la secció de crèdit on estava la caixa rural. Sobre un dels immobles hi ha un deute de sanció a Hisenda, una càrrega que hauria de pagar l'Ajuntament si acaba comprant l'edifici.
No és tindre un edifici o dos més, perquè l'Ajuntament, sincerament, això no s'ho havia plantejat mai. El que hi ha és una situació dramàtica per molta gent i per molta gent humil, no? Que és el que a nosaltres ens mou.
Més qüestions. Els veïns de Campclar, a Tarragona, impulsen un projecte per treballar contra la pobresa energètica. El servei Aporta s'ha aplicat ja amb bons resultats, per exemple, a Barcelona, Ciutat Meridiana, i arribarà al barri tarragoní al juliol. Es podria allargar fins febrer de 2018. La intenció és fer l'acompanyament a un miler d'habitatges.
El projecte Aporta requereix la coordinació d'un grup de veïns del mateix barri que es dediquin a anar a diversos habitatges, visitar els veïns i veure quins problemes tenen en energia, consum, eficiència, talls de subministrament o situacions que marquen la vulnerabilitat energètica i també social. L'objectiu final és que l'administració li doni una solució o que sigui la mateixa companyia qui li ofereixi. El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona és Antonio Ipeco.
Podríem fer a tots els barris. Tant de bo poguéssim fer-ho a tots els barris, perquè és un empoderament important tant de l'entitat veïnal, perquè són els propis veïns els que van a trucar a la porta, a explicar models d'eficiència energètica, models de com poder sortir d'aquesta pobresa o gestionar millor els recursos.
La Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya treballa perquè la subministradora d'aigua a Tarragona col·labori en el projecte que té el suport del govern.
I la jove que va escapar divendres d'un centre de menors a Tarragona torna avui a tenir ja règim obert i la seva família tem que pugui tornar a escapar-se. Es va escapar divendres del centre on es troba i van amb la seva parella. Els van localitzar hores després a l'aldea, al Baix Ebre. Els dos joves ja van protagonitzar un greu incident al mes de novembre quan van intentar treure's la vida saltant d'un pont.
La jove porta tot el cap de setmana al centre de menors a Mercè, on està des de fa un mes perquè la Generalitat, a través de la Direcció General d'Atenció a la Infància i de l'Adolescència, va adoptar la mesura cautelar d'acolliment. No ha pogut sortir durant tot el cap de setmana com a sanció, però avui ja torna a tenir règim obert. L'advocat dels pares de la jove, Carles Herrera, ha explicat que avui s'iniciaran totes les accions legals possibles. Escoltem l'advocat i la mare de la menor.
De nou, en coneixement del fiscal de menors de Tarragona, que de la manera que aquesta noia estaria més controlada perquè no pugui passar això, doncs és en un centre que li donessin atenció mèdica perquè no fes això, o que estigués amb la família, que diguem que és el millor lloc on pot estar, i considerem aquesta mesura totalment injusta.
Porque la estaba siempre controlando, la manipula, la insultaba, le decía todo lo que tenía que hacer. De hecho, en 15 años que tiene 16, me pidieron informes médicos y en ningún informe médico nunca hay ni un golpe ni un arañazo, jamás.
12 i 31, la bona notícia del matí és que l'organització Provocant la Pau prepara una nova recollida de productes per als refugiats que viuen en edificis abandonats d'Atenes.
Es calcula que a la ciutat hi ha uns 6 squat, uns assentaments en edificis abandonats, on es calcula que en cada un hi viuen unes 250 persones. Segons ha explicat el president de la ONG, Joan Reverter, estan analitzant les necessitats que hi ha sobre el terreny mitjançant un coordinador i després es farà una crida a la ciutadania.
Treballar de manera més continuada i fer una crida a la ciutadania per totes aquestes necessitats que anirem detectant, que poden ser coses molt específiques com llet de nadó, panyals de diferents mides i pot ser que també algo de menjar específic que veiem que fa més falta.
L'organització que ha rebut el Premi Amposta 2016 acaba d'enviar bufandes teixides per ancianes des de residències de Tortosa i l'Ampolla als camps de refugiats de Grècia. L'entitat ja va enviar 15 tones de menjar gràcies a la resposta ciutadana en l'operació Escalfor al gener.
I també bona notícia és la xifra, aquests 3.000 euros que la Bicicletada Solidària d'aquest diumenge ha aconseguit reunir per la Fundació Noelia. Més de 600 persones van participar en la bicicletada.
La Fundació Noelia treballa per aconseguir recursos per la investigació sobre la distròfia muscular congènita per dèficit de col·làgen. Els més de 600 participants van sortir de la plaça de l'Univers i un cop acabada la bicicletada va haver-hi fideuà i castells amb els xiquets de Reus. Els 3.000 euros aconseguits es destinaran a la investigació. En paral·lel, la Fundació Noelia preveu crear el primer registre d'afectats per aquesta malaltia a Espanya.
I un adeu avui també ha mort a Cambrils aquest cap de setmana als 76 anys. Antoni Llorenç, propietari de Lauren Films, va produir més d'una quinzena de pel·lícules i va ser guardonat amb el Premi Nacional de Cinema.
Antoni Llorenç va morir dissabte, segons ha confirmat l'Ajuntament de Cambrils, municipi on va néixer fa 76 anys. Entre les seves produccions destaca Mujeres al borde d'un ataque de nervios, de Pedro Almodóvar, amb la qual va guanyar el Premi Goya a la millor pel·lícula el 1988 i va arribar a ser nominada a l'Òscar. El 1997 va ser guardonat amb el Premi Nacional de Cinema, tot reconeixent la tasca de promoció de la indústria del cinema i la creació d'una xarxa de cinemes a Catalunya, així com la difusió de films catalans i de doblatges en català. A més, va distribuir el cinema de Woody Allen al país. L'enterrament de Llorenç serà avui a 4:45 a la parròquia Santa Maria de Cambrils.
Vinga, doncs arribem a les 12:33 i volem saber, Ruth, que ha donat de si el cap de setmana a nivell esportiu.
Sí, torna la derrota pel Nàstic, ho fa davant d'un Forels amb un resultat de 0-3 i ara l'oportunitat per allunyar-se de la zona de descens la trobarà fora de casa dissabte amb el Valladolid i els granes ja estan preparant el desplaçament. I no se'l pot demanar més a l'equip, són les paraules de l'entrenador del Reus Deportiu, Nacho González, arran de la victòria dels Roig i Negres a Tenerife, un 0-1 amb gol de Mayor que fa trenca la dinàmica als reusencs i el situa en desena posició diumenge a rep al Múrcia. I que el Reus d'hoquei a la Fira va perdre contra el Manlleu en Lliga. Diumenge els visita l'Enril Pas al Coll. A veure si tenen sort.
A veure, esperem que sí. Doncs són les 12:34 i repassem portades de diaris. Comencem pel de Tarragona.
El titular és pels invents de Tarragona cauen en picat per la crisi i ens fixem en la foto del peu on surt el ja desaparegut creador de Lauren Films, Antoni Llorenç, amb el seu amic, l'actor Jack Nicholson.
Passem pel Reus Digital.
En encapçalera el dur testimoni del tarragoní Pedro Fernández Llamazares i que instrueixen diligències contra un conductor reusenc per superar en 4 el permès de la prova d'alcoholèmia.
Anem al delcamp.cat, també.
El digital obre amb el primer aniversari del tràgic accident de l'autobús de Freginals i destaca la mort del periodista tarragoní Jordi Gago, que va estar vinculat al Diari de Tarragona i a la productora del Terrat, entre d'altres.
I finalment avui el Tarragona 21.
I obre amb la mort d'Antonio Llorenç, el cambrilenc més internacional propietari de Lauren Films i descobridor del Modóvar, i en el destaquem un veler rescata un grafiter que s'havia llançat al mar per escapar de la Guàrdia Urbana.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Fins ara són les 12:35, 30 segons per la publicitat i continuem amb més coses aquí al programa.
A partir de las 8:30 de la tarde, 13TV te ofrece toda la información con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vico. El mejor debate a las 10 en el Cascabel con Antonio Jiménez. Y a continuación, la crónica social y judicial con Patricia Betancor y David Alemán en Detrás de la Verdad. 13TV. Me gusta.
El otro día jugando al tenis me dio un tirón.
Si practicas deporte, toma Flexium. Porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y entiendo.
Vinga, és dilluns, per tant, ens toca aixecar persiana per rebre emprenedors i emprenedores de les nostres comarques. Avui els hem anat a buscar fins a Vinebre, allà s'elabora la cervesa artesana l'Anjub, i per parlar-ne ens acompanya avui a l'estudi el Xavi Karim, que és part de l'equip de l'Anjub. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Escolta, com i quan neix aquest projecte de l'Anjub?
Bueno, oficialment, tal com és ara, neix el 2010. Però fa molts anys ja un dels socis, l'Àngel, sí, un cunyat, ja va fer cervesa ell, tot, fent tot el procés, no va sortir massa bé. Però...
Allò era per casa, no?
Sí. I després, el 2006, un amic del poble i jo vam començar a fer cervesa, ja va anar quedant millor, i després s'hi van ajuntar l'Àngel i la Susana. I després ens vam quedar ja els tres sols.
Uh-huh. Per tant, això comença una mica com de, a nivell personal com un hobby, no?
Sí, sí,
o
això...
ja va ser amb visió de negoci?
No. Va començar com un hobby, uh-huh. Sí.
Perquè, a més, hem de dir, doncs mira, si em dius 2010, fa 7 anyets, o farà, va, sí, 7 anys, clar, és veritat que hi ha en els darrers 3-4 anys una mena de boom, si podem dir així, de cervesa, sí, artesana, sí, no? No sé, vosaltres, això us ve de que n'havíeu tastat fora i van dir, ah, provem a veure com queda.
Sí, vam provar i vam buscar pues, com s'havia de fer i el que necessitàvem i vam començar així.
Uh-huh. Doncs escolta, explica'm, perquè a veure, això ho feu a Vinebre, una cervesa 100% natural, no? Sense additius,
sí,
sense
additius,
conservants,
sense,
no?
Sí.
Explica'm, defineix, teniu diverses, ara en parlarem, però una mica quin és, com explicaries a algú que no la conegui què és l'Anjub, com és?
Bueno, són, això que has dit tu, són cerveses naturals. Una cervesa que al no portar ni conservants ni cap químic, pues, no caduque mai. L'únic que fa és variar el seu sabor.
Mutar.
Sí, sí. De fet, no fiquem data de caducitat, és consum preferent.
Uh-huh.
Vale? Després, a partir d'allí, pues sí, varia, pot variar el gust, pot perdre gas, pot guanyar gas. És l'únic que fa. I les cerveses artesanes el que tenen és que tenen molt més gust a cibada i a llúpol i es nota tot el procés que es fa detrás, mm-hmm, no com una cervesa industrial que totes són iguals.
Clar.
Aquestes, depèn de l'ingredient que hi posis, com que també depèn de la collita i tot això, pues, també es nota una mica, se pot notar, mm-hmm, la diferència.
Sabem qui, sabem des de quan. Ho feu tot a Vinebre, Xavi?
Sí, tot a Vinebre.
Tot allà,
sí.
I d'on venen, clar, les matèries primeres que feu servir? D'on ve i quines són?
Pues quasi totes d'Alemanya i Anglaterra.
Clar, perquè aquí no tenim...
No.
Aquí... Els cereals que són necessaris, diguéssim.
Sí, això ve, el cereal sí que ve tot d'Alemanya i Anglaterra. I el llúpol últimament ja en podem comprar aquí a León, per exemple. A León,
sí, mira,
a León,
interessant això.
Sí.
Crec que hi ha alguns projectes, no? Per exemple, a la Conca de Barberà, per conrear-ne, però
sí,
bé...
Sí, a Prades també he sentit que en
nou,
fan,
no?
però és tot industrial. És,
uh-huh,
estudia per les indústries grans. Clar. De cervesa.
Llavors, necessitem, a veure, quins materials necessitem per crear una algunes de les vostres cerveses, que en són unes quantes?
Són quatre, els ingredients que hi posem són quatre. L'aigua, la civada maltejada, l'ordi maltejat,
sí.
El llúpol i la llevadura.
Uh-huh. Per tant, tot això en una ampolla, però aquí pren diferents formes, perquè en teniu, tinc aquí, a veure si me'n deixo alguna, la Loja, la Cucafera, l'Anjub Black, la Juliet Extra Stout, una Fruit Saison, és?
Sí.
Fruit Saison, sí, la 1907, una Blood Runner i la Ecològica, no? Teniu, per tant, 2, 3, 4, 5, 6, 8 cerveses diferents, no?
Sí.
Déu-n'hi-do.
I dos més que han fet ara últimament.
És una, o sigui, feu una varietat important, eh?
Sí, sí.
Quina va ser la primera?
La primera, la 1907.
Uh-huh. És la primera. És una pale ale.
Sí, és la primera que vam fer per vendre-la. Uh-huh. Després de fer moltes proves, vam estar, l'Àngel i jo, en un any potser vam fer 20 i pico proves de cerveses, i aquesta és la que més ens va agradar. I és la primera que vam fer.
Clar, suposo que el procés, per vosaltres, no, també ha de ser una mica, no? És anar provant, anar tastant, aquesta clar, no, sí. Més d'això, més d'allò,
clar,
no?
És com fer una paella, pues cadascú li posa els ingredients que creu i la fa d'una manera.